El govern espanyol ha donat el vistiplau a una nova legislació en matèria d'habitatge, un redactat que limita el preu que poden posar els propietaris de més de 10 pisos i que, a més, fomenta aplicar desgravacions fiscals als petits propietaris. Alhora, la legislació preveu reservar el 30% de les noves construccions a pisos de lloguer social. La Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca considera que la norma neix coixa perquè no és fruit del consens del sector. En parla l'adjunt a la direcció de la Cambra, l'advocat i fiscalista Miquel Ángel Vicente.
Però sempre des d'un punt de vista que tingui en compte a tots els agents implicats. No es pot fer una normativa que en base als interessos de només d'una part. Si tenim en compte els interessos dels llogaters, naturalment que s'han de tenir, però també en compte els interessos dels propietaris, lògicament.
A més, Vicente assenyala que legislar sobre aquesta matèria provoca l'efecte contrari a l'esperat i assenyala alguns casos com el de Berlín.
Sempre hem sigut contraris a aquest instrument d'intentar contenir el preu del lloguer. No per res, sinó perquè simplement l'experiència demostra que allà on s'ha aplicat ha provocat l'efecte contrari del que s'esperava en aquest aspecte. Ara, això no vol dir que no estem d'acord en que l'habitatge, evidentment, s'ha de regular.
Ara bé, creu que un dels punts positius de la legislació és fomentar la construcció de pisos de lloguer social. De tot plegat, en parlem a aquesta hora i de com es veu aquesta norma també des de l'administració local, conversant amb el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, regidor.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Què li sembla aquesta llei del lloguer, d'aquesta llei de l'habitatge que ha aprovat el govern espanyol?
Doncs, en primer lloc, hi ha un aspecte positiu que és el simple fet que és la primera llei estatal que regula l'habitatge, no? I per tant, una cosa que segurament és difícil d'entendre, que en un àmbit tan i tan important fins ara no hagués existit una llei estatal. Sí que existien plans estatals de vivienda, però cada comunitat autònoma, doncs, amb les competències que té en matèria d'habitatge, que són moltes, sí que havia regulat algun d'aquests aspectes, no? Per tant, un positiu primer, que hi hagi una legislació d'àmbit estatal que sigui homogènia i, per tant, que hi hagi determinats aspectes, com, per exemple, tot el que és la referència al control de preus, que estigui més homogeneïtzat en tot el territori per evitar les diferències que es puguin produir.
Mm-hmm. Clar, d'aquesta norma hi ha diferents qüestions, no? Principalment, quines creu vostè que són les principals fortaleses del redactat?
Jo crec que un aspecte interessant, que també l'estacàveu abans, és aquesta reserva del 30% d'habitatge de protecció oficial, que al final jo crec que el que fa és intentar corresponsabilitzar el privat en aquesta resposta que hem de donar a l'emergència habitacional, o no només a l'emergència habitacional, sinó una realitat que tenim un parc d'habitatge amb molt poca presència, molt poca penetració de la protecció oficial i de l'àmbit públic, perquè històricament s'ha construït en règim de compra, inclús en l'àmbit de la protecció oficial, no? I això vol dir que al cap d'uns anys es desqualifiquen i aquests habitatges es poden vendre i deixen de tenir aquest topall, no?, que estableix en els preus la protecció oficial. I això suposa també intentar anar més enllà, perquè al final només les administracions públiques no podrem construir tots els habitatges que hem de construir a preu assequible perquè totes aquestes persones que no poden accedir al mercat privat puguin accedir a un habitatge digne.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, aquest és per vostè un dels punts importants. Hi ha alguns aspectes negatius? Hi ha alguna qüestió que s'hauria d'haver fet diferent?
Ara estem una mica en un procés d'analitzar jurídica i tècnicament el redactat, perquè ens va arribar fa poc, no?, aquest avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, i òbviament una cosa és el que surt, va sortint fa unes setmanes, després és hora de concreció tècnica. Hi ha uns aspectes que són on tenim alguns dubtes per veure com ho concreta el redactat i, per tant, com ho podem traslladar als ajuntaments, que és la possibilitat d'aplicar recàrrecs a l'IBI en els habitatges buits. Perseguir els habitatges buits jo crec que és un dels grans, grans deutes que l'administració no hem acabat de saber com fer per la complexitat que té comprovar que l'habitatge està realment buit, quins criteris s'estableixen, no? Quina capacitat tenim després, sigui ajuntament o sigui una altra administració, de fer tot un procediment sancionador, perquè aquí en el cas de Sabadell se'n van sancionar uns quants i la justícia els va tombar tots els expedients sancionadors. I per tant jo crec que és on hi ha més dubtes, no? De moment no dic ni positius ni negatius, no? Per saber com es concreta el redactat, quina capacitat tindrem els ajuntaments en base a aquesta llei d'aplicar aquests recàrrecs I si és així, doncs realment doncs, si podrem mobilitzar habitatges buits, no? Que és un dels grans problemes que tenim, no dels petits tenidors, perquè jo crec que el problema no hi és, sinó els grans tenidors, és a dir, entitats bancàries i fons d'inversió que poden tenir desenes o centenars de pisos buits a la ciutat sense fer-ne cap tipus d'ús.
Clar, aquí sobre visions més negatives o mancances que els hi troben en aquest redactat, alguns sectors, com per exemple la PAI, el Sindicat de Llogateres, asseguren que és una llei poc ambiciosa i que en aquest sentit la llei catalana era més ambiciosa, no? La llei catalana que en aquests moments doncs, està suspesa perquè està al Tribunal Constitucional que està analitzant doncs, si alguna qüestió doncs, cap al Constitucional no sigui vàlida d'aquest redactat. I està d'acord? Podia haver estat més ambiciosa? Hauria d'haver estat més ambiciosa?
Jo crec que com un primer pas i com la primera llei d'àmbit estatal, jo crec que està bé. I a més també hem de veure si alguns dels aspectes que s'incloïen en la llei catalana realment també es poden incloure en una llei d'àmbit estatal, perquè aquí hi ha un debat enorme i llarguíssim sobre competències i sobre algunes matèries que s'han regulat a nivell català, que després no tenen el suport no, competencial o jurídic i per això acaben caient. No? I per tant, jo crec que aquí doncs, hi ha una mica aquest encaix de veure fins a quin punt hi ha alguns aspectes que es podien acabar de regular i quins aspectes doncs, potser no apareixen en la llei, però s'introdueixen doncs, amb altres mesures, com és dotar més els plans estatals de vivienda perquè hi hagi més recursos per construir habitatge o que es plantegin línies d'ajut per pagar el lloguer, no? Que això és, òbviament, una cosa que no apareix en la llei, però que és una cosa que també, de la qual també s'ha parlat en les últimes setmanes.
Uh-huh. Per tant, aquest aspecte doncs, que apunten alguns sectors. Des de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la comarca, el sentíem ara, lamentaven que la llei no neixi del consens de tots els sectors. Deia dels propietaris i també dels llogaters, no? Deia que, o de les persones que han de comprar aquests habitatges, deia que només s'ha tingut en compte una part.
Puc entendre el posicionament. Al final, el legislador doncs, el que fa és precisament legislar. Jo crec que ara estem parlant d'un avantprojecte de llei i, per tant, hi ha un ara sembla que sigui del Ministeri, que hi hagi un període d'exposició pública i, per tant, hi haurà també un debat en el Parlament. I jo crec que això és important. És a dir, aquesta és la proposta del govern, no? I ara tots els agents, municipis, cambres de la propietat, petits propietaris, grans tenidors, la PA, el Sindicat de Llogateres, tindrem la possibilitat de dir la nostra, no? I veure quins canvis s'introdueixen, perquè al final s'hi poden introduir canvis. Jo crec que això, precisament, és un dels aspectes que en altres lleis que, per exemple, s'han aprovat al Parlament no s'han recollit, no? I, per tant, hi ha aquesta proposta, que és un avantprojecte, no? No és la llei com a tal, i, per tant, ara hi ha aquest procés perquè, finalment, el Congrés dels Diputats la validi. I, per tant, doncs, pot haver-hi la possibilitat de fer aportacions i de fer modificacions. I jo crec que això enriquirà el redactat i pot enriquir el debat d'habitatge doncs, que els diferents sectors ens posicionem i diguem la nostra sobre aquesta llei.
Uh-huh. Ens hem fixat en alguns aspectes del redactat, no? Una mica en el que anava dient amb vostè. Què li sembla el fet que hi hagi aquesta limitació de preu que poden demanar els propietaris de més de 10 pisos en cas de posar els seus immobles a lloguer?
Doncs jo crec que això és un dels aspectes fonamentals, un dels debats que hem tingut més en els darrers mesos, perquè al final aquí a Catalunya doncs, tenim una llei que des de fa un any i escaig ja ho regula, amb molts dubtes, no? Perquè hi ha models que han funcionat parcial o totalment, no? Es posava l'exemple de Berlín. Berlín en determinat moment sí que ha funcionat, sembla que últimament potser no. París, el sistema que es va implantar doncs no funcionava. Jo crec que al final hi ha una realitat molt òbvia i crec que fa unes setmanes també ho parlàvem amb vosaltres, el percentatge de recursos que les famílies dediquen a pagar el lloguer, no? Que aquí a Sabadell, si no recordo malament, estava al voltant del 40% de mitjana, o a nivell de Catalunya, quan l'ideal seria el 30%. I a vegades surten notícies de dir un jove hauria de dedicar el 100% o el 150% dels seus ingressos, no? Tenint en compte els ingressos mitjans de la població jove, per poder pagar un lloguer. I, per tant, jo crec que és evident que és insostenible aquest nivell de preus i, per tant, que qualsevol mesura destinada a contenir-los en primer lloc i després poder afavorir que es baixin és positiva. I després pot ser que, com qualsevol política pública, tingui efectes negatius o tingui efectes no desitjats i hem de tenir la capacitat doncs, de revisar-ho i modificar-ho. I un altre debat, que a mi això que hagin de ser 10, jo crec que aquí també potser és un dels errors, és a dir, centrar en la figura del gran tenidor, que aquí també ho hem fet a Catalunya, en els 10 o en els 12 o en els 15, quan el problema són els grans fons d'inversió, les grans entitats bancàries, que no és que en tinguin 10, és que en tenen 10.000 o 22.000, no? I per tant, jo crec que aquí potser hauríem d'ampliar una miqueta més la mirada, no? I veure si realment posant la figura del gran tenidor en 10 habitatges som capaços de limitar l'especulació i les accions que fan aquests grans tenidors, els fons buitre que coneixem tothom, perquè a vegades hi ha la sensació que s'escapen d'aquestes mesures i que no acabem de poder limitar la seva capacitat d'especular amb els preus del lloguer.
Mm-hmm. Que al final és la clau, no?, per fer aquesta contenció. De fet, en aquest sentit de la contenció, des de la Cambra de la Propietat deien que estan d'acord en que es regulin aquests preus de lloguer, però no de la manera com s'està fent, que s'hauria de buscar per altres models, i com ha passat en altres vegades, i ho hem comentat amb vostè, apuntant molt també a la necessitat de fer més habitatge públic, per tal que aquest habitatge públic, entenent aquest habitatge protegit, aquest lloguer doncs, protegit, acabi derivant, per tant, en una contenció també de preus per la pròpia situació del mercat, no?
Sí, i aquí, evidentment, ens hi trobaran, diguéssim, i no, ja ho hem compartit moltes vegades els projectes que estem impulsant des de l'Ajuntament de Sabadell, la construcció d'aquests més de 500 habitatges de protecció oficial, de lloguer assequible dins d'aquest mandat. Però al final, una mica com una reflexió, no esperem que només els ajuntaments ho puguem resoldre. I no esperem que només les administracions públiques ho puguem resoldre tot. No? Jo crec que aquí els ajuntaments, i especialment estic orgullós de la feina que estem fent a Sabadell, però no només ara, sinó jo crec que tenim una trajectòria molt llarga d'impuls en aquest àmbit, i per tant, doncs aquí, sumar-me al que comentava la Cambra i que doncs, les administracions superiors, Generalitat de Catalunya i Govern d'Espanya, doncs injectin recursos, que ara, de fet, a través dels Next Generation arribaran, per poder garantir la construcció d'obra nova en lloguer protegit.
Deixi'm que, per acabar, li pregunti per una altra notícia en matèria d'habitatge de les últimes hores, que és aquesta decisió del Tribunal Constitucional al voltant de les plusvàlues, d'aquesta doncs, aquesta llei que regula l'impost municipal de plusvàlues. En parlàvem ahir a Ràdio Sabadell amb la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, la Montse González, apuntant doncs, que seria un problema per la ciutat. Des de la regidoria d'habitatge, com es veu aquesta mesura?
Aquí, sincerament, Mireia, nosaltres no intervenim tan directament, però al final és una qüestió més de tributació i d'urbanisme i estem pendents de veure exactament doncs, el redactat de la sentència, com impacta i quin és l'impost, no? Com es substitueix aquests ingressos que teníem als ajuntaments, que d'alguna manera o altra s'hauran de substituir, perquè si no al final doncs, no serà un problema de Sabadell, serà un problema de tots els ajuntaments del país.
Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Bon dia, adéu.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.